A Bellaterra visiti Restaurant El Galliner. El restaurant Braseria, on gaudir de l'art de la brasa, li serà tot un plaer. Carta de plats i menú diari, seleccionada bodega de vins i caves, salons per a celebracions familiars o de negoci i zona infantil. Divendres i dissabtes nit obert. Restaurant Braseria El Galliner. Gaudirà de la bona cuina i de la natura. Carretera de Bellaterra 58. Pàrquing al mateix restaurant.
Jo, Joan Massot Kleiner, tinc el poder de canviar el present de l'Índia, que les castes més baixes no siguin discriminades, de millorar les condicions de vida de milers i milers de famílies índies. Tu també tens aquest poder. Fes-lo servir. Entra a canviaelpresente.org i a Padrina. Fundació Vicente Ferrer. Canvia el present.
Coneix les entitats de cooperació i solidaritat internacional santcugatenques a cugat.cat. Els projectes, l'àrea de treball i les persones que dediquen el seu temps a fer un món més solidari i cooperatiu. Consulta la guia d'entitats de cooperació i solidaritat internacional a cugat.cat. Ajuntament de Sant Cugat. Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
Us espero els dilluns d'11 a 12 de la nit.
A Twitter i Facebook has de seguir si la informació local vols tenir. Entra a @cugatcat i repassa tot el que hem tuitejat.
A cugat.cat, la vida és local.
Desplaça't a Jamaica a través dels seus sons. Kingston Road, el programa que repassa la història de la música jamaicana i caribenya en general, a càrrec de Miquel Martínez i Ricky Undersound. Cada dijous, d'11 a 12 de la nit, a cugat.cat 91.5 FM. Pots tornar-ho a escoltar els diumenges a les 11 de la nit o a través de www.cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
There's no business like show business like no business.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Estem aquí altra vegada, dia 8 de gener, i altra vegada amb la força de sempre presentant i parlant de les arts escèniques. Avui estic molt content perquè tindrem una visita, tenim una visita, d'una persona que està dirigint un espectacle que està tenint molt èxit i que el diumenge veurem aquí a Sant Cugat. També parlarem amb la nostra amiga Isabel, perquè, clar, hem estat molts dies separats.
Ai, sí, senyor Eduard.
No sé què farem sense vostè.
Ai, sí, ha sigut maco aquests dies, de Nadal i tot això,
portat,
però...
S'ha portat bé, vostè?
Sí, els Reis també s'han portat bé.
Sí?
Sí,
bueno.
Sí.
Vostè, ja sé que no ha sigut bona.
Ah, no?
No, encara que els Reis s'hagin portat bé, ja ho sé.
Ai, senyor Eduard,
però
ja m'ho explicarà, fi, això?
Deixem-ho, però, ai, com senyor. Sempre, com sempre, abans de tot, anem a la homilia. L'homilia de molta comèdia d'avui és balanç de l'any 2014. Estimats germans, quan comença l'any en tots els sectors de les activitats humanes s'acostumen a fer balanços. La divisió del temps, com tots sabem, és una convenció, derivada sobretot del pas de les estacions, però anem pel meu balanç. Balanç de l'any 2014 pel que fa a les arts escèniques a Sant Cugat. He assistit a 90 espectacles presentats en aquesta ciutat, 63 al Teatre Auditori i 27 als diferents espais, al claustre, a l'església del monestir, a la sala capitular, al Teatre de Mirasol, a la Casa de Cultura, al celler cooperatiu, a la Biblioteca General, al Terra Dolça o al Ciclo. Hi ha hagut de tot, ho haig de dir. En alguns casos memorables, com el concert de Chick Corea, o també l'obra Barcelona de Pere Riera, o el Llibert, magnífic, de Gemma Brió, o la partida de Patrick Marber, o un jazz sorprenent amb Chris Tyle i Brad Meldau, o l'extraordinària coral Música Reservata de Barcelona, i què diem de Luz Casal en plenitud total, o les traduccions de Brian Friel i un grup d'intèrprets formidable, un concert al claustre sensacional de la flautista Patricia Denoy i el guitarra Jaume Torrent, la coral Càntiga, un impactant Alberto San Juan al Teatre de Mirasol, Juan Carlos Martínez i la Miriam Alemany a la Biblioteca, on també va lluir-se la nostra col·laboradora Gisela Figueres. O la Mercè San Pietro i el policordista Eduard Iniesta a la Casa de Cultura, o la sorpresa de Sir Echeandia, o, per què no, el hip-hop esplèndid dels Brothers Brothers. Déu-n'hi-do. La veritat és que tenim per escollir molt, però cal dir-ho tot. Tal dit seguidament que continuem amb un problema important a la ciutat. Ens falta aquesta sala B, aquest teatre per 350-400 persones per fer un tipus d'espectacle que no té sentit, o no en té massa, en un teatre auditori de 770 places. I que no es pot fer a la Casa de Cultura, perquè a la Casa de Cultura, estimats germans, el públic, a partir de la tercera fila, pateix. I pateix molt. El projecte del Teatre de la Unió ha d'aprovar-se ja. Les obres han d'adjudicar-se ja, aquest any, i començar per poder disposar d'aquesta sala d'explotació pública-privada, això que es diu tant ara, tan anunciada pel nostre Ajuntament. I suposo, volguda també pels socis de la Unió, a ser possible la temporada 2016-2017. Però també és imprescindible que el nou teatre sigui l'espai que molts grups de la ciutat que fan dansa, teatre, música, etc., puguin disposar per assajar i presentar de forma regular les seves creacions. A veure, aquesta ciutat té, segons les estadístiques, el percentatge més alt d'universitaris del país, la renta per càpita tercera d'Espanya, però som grans espectadors passius i no actors, productors, generadors en el món de les arts escèniques, disposant de molta gent, molta i bona, per fer-ho. Fins quan?
Molta comèdia.
Senyor Eduard, escolti, està molt bé aquesta homilia, eh? Veig que, clar, reclamem una sala B, però ha dit molts llocs, molts espais, on es fa teatre aquí a la ciutat,
i
tant, oi? Mare de Déu!
I mica de cura, encara n'hi ha més.
Clar, eh? Encara n'hi ha més, sí. I n'hi ha més de potencials, perquè, miri, jo ara li proposaré una cosa que se m'acaba d'ocórrer, aquesta a sala
mi,
B...
A mi no em proposi massa coses perquè jo no podré fer res.
Bueno, però no, vostè té un bon lloc aquí des del micro i pot inspirar la gent.
A veure...
Aquestes, hi ha dos puestos de que, on es podria ubicar aquesta sala B.
A veure...
Una és a dintre l'església, que ja hi ha els bancs i tot, hi ha l'escenari i tot allà, hasta hi ha una escenografia a la mar de maca.
Es fa el cicle de música coral sacra.
Sí, però bueno, es podria obrir altres sectors, altres repertoris.
Difícil.
Bueno, doncs bueno, aquest no el convenç, ja ho veig. Doncs uns altres, la sala de plens. Què li sembla?
Que vol dir que... Es podria fer teatre.
Ja se'n fa de teatre.
Però,
clar, però sap què passa? Que sempre fan o comèdies o tragèdies, home. Posem-hi una mica de...
D'humor.
D'humor, de dansa, d'altres coses, que saltin banquis.
Ho tinc en compte.
Molt bé.
Però continuem.
Continuem.
Thank you.
Heu escoltat una mica de música de Nino Rota que fa referència a una pel·lícula que es deia L'Estrada, que la majoria suposo que heu vist, i una mica la mort d'en Fellini pel tema dels pallassos. En Fellini va escriure aquesta pel·lícula, en va fer una altra que es deia I Clown, que també es dedicava al món del pallasso, i jo voldria dir que immediatament, que si us hi fixeu en el llenguatge normal, quotidià, doncs es diu molt allò: mira, ja està fent el pallasso. O l'altre: és un pallasso. D'una forma que, francament, no respon al que hauria de ser. Perquè si hi ha una cosa que s'ha d'elogiar, és precisament el personatge del pallasso. Podríem fer aquella elogi, l'elogi de la bogeria o de la niciesa de l'Erasmus de Rotterdam, però jo ho faria en el pallasso. I recordaria, per exemple, perquè els nens això sí que ho recorden, i a vegades els que fem grans ho deixem de recordar, gent com els Fratinelli, o Rum, o Ramper, o Charlie Rivel, o Tonetti, o la família Aragón, o Grock, o Oleg Popov, o Rudillato, o Buffo, o Marcel Gross, o Leo Bassi, o Jean Melville, o Django Edwards, i tants que han fet riure i pensar. Jo me'n recordo sempre molt, molt, molt d'aquella cara tan trista, tan trista, de l'Emmett Kelly. L'Emmett Kelly, en una pel·lícula, es deia El gran espectáculo del circo. Era un home trist, era un august trist, però en canvi, a la veritat, també feia riure. I per parlar d'aquest tema, però per parlar sobretot d'una obra que es farà aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori de Sant Cugat, tenim amb nosaltres a Martí Torres. Martí, com estàs?
Molt bé, estem molt bé. Molt contents de venir a Sant Cugat, després de fer temporada al Teatre Lliure, i com que ha anat tan bé, també, doncs tenia moltes ganes de presentar-ho aquí a Sant Cugat.
Temporada al Teatre Lliure que probablement el diumenge, si no hagués tingut aquest compromís, no haguéssiu vingut encara.
Exacte, no, ens hem prorrogat i hem exaurit totes les localitats ja també de la pròrroga, vull dir que bueno, està sent un èxit així com... Bueno, la gent tenia ganes de veure pallassos i això és bonic.
Jo penso que probablement, en la presentació aquesta que es va fer en el programa del Teatre Auditori, està dins de la programació que en diuen en família. A veure, evidentment, està clar que pot anar a la família, però potser se pren un espectacle que no és exactament un espectacle de pallassos dirigit als nens, exclusivament.
No, exclusivament no. I a més, ha passat una cosa molt bonica en el Teatre Lliure, que és que hem tingut un públic molt heterogeni. Des de 2 anys fins a 100 anys. I tothom s'ho ha passat pipa. Aleshores, clar, diguem que és un espectacle per a tots els públics. No és un espectacle familiar. Evidentment que tota la família s'ho passarà molt bé i ho disfruta molt, i per això pot ser espectacle familiar, però ve molta gent jove, ve molta gent gran, ha vingut tot tipus d'edats i tothom s'ho passa fenomenalment. De manera que aglutina tota una sèrie de generacions.
Explica'ns, Martí, la gènesi de l'espectacle. Com va començar i com l'heu portat en definitiva a l'escenari?
Mira, de tot la llista de grans pallassos que s'han numerat, n'hi ha un que és el Monty, que era el Joan Montañés, que va morir lamentablement l'any passat. Jo estava treballant amb ell en aquella època. Ell va morir de càncer, ell sabia que tenia càncer, però va voler fer un darrer espectacle abans de morir-se. Aleshores em va trucar, ja havíem treballat prèviament en un altre espectacle, i em va dir que se l'acompanyava en aquesta aventura, i evidentment doncs, jo i un altre company, que també acaba fent el Rum actual, el Joan Arquer, ens vam disposar a treballar amb ell. Primer vam treballar una part dramatúrgica i després vam començar els assajos. Lamentablement, doncs, bueno, una anèmia el va portar, diguéssim, a l'hospital, i d'allà ja no en vam sortir i no vam poder fer el Rum que nosaltres volíem fer. Rum era un espectacle dedicat a un pallasso, que tu l'has anomenat, que va morir sol en un hospital. A ell aquesta imatge l'entendria, i suposo que, preveient una miqueta la seva mort, ell volia parlar d'això. El que vaig intentar fer en el moment en què vaig decidir tornar a engegar el projecte va ser deixar de banda aquest projecte, perquè no tenia cap sentit. Primer de tot passava en un hospital i el que es tractava era de parlar de la vida i ja no de la mort. I després, per una altra banda, bueno, l'havien de recordar d'una manera alegre i divertida, que és el que d'alguna manera fan els pallassos, no? I em vaig proposar reunir doncs, una sèrie de pallassos que havien treballat amb el Monty, i després veient les dificultats que això tenia a nivell de pressupostos, a nivell de tot plegat, doncs vaig acabar reunint...
Sempre acaba sortint el diner, eh?
Sí, però bé, el més bonic de tot plegat és que és un espectacle que s'ha fet des del cor, no s'ha fet amb molts diners, justament, és un espectacle que bueno, pràcticament l'hem autoproduït amb l'ajuda, sobretot, del grec, del Festival Grec, que des del primer moment va voler apostar, diguéssim, per fer un homenatge al Monty, no? I s'acaba convertint en un espectacle de pallassos a l'estil Monty, però que hi ha, vull dir que l'homenatge és implícit, però vull dir que, no, que realment no pretenem només fer l'homenatge, sinó també és un homenatge a Rum, i un homenatge als pallassos, i un homenatge al món del circ, i a les companyies, tant de circ com de teatre, que petites intenten tirar endavant, malgrat la crisi, malgrat tot plegat, no?
El cas del Monty és una mica curiós, perquè, bueno, el cas que aquest malauradament de la seva mort, perquè, de fet, quasi va morir a la mateixa edat que el Rum.
Ben bé, sí, sí.
Sí, sí, sí. Amb 48 i 49 anys, un, sí, i l'altre amb 49.
Correcte.
És no sé, no voldria... Jo no, ni crec en aquesta cosa.
No.
Però vull dir que, com a mínim, és curiós, no?
Mira, et diré una anècdota que realment és molt, molt bonica i que, en certa manera... em fa recordar-lo molt de carinyo, però és... ell, per exemple, hi havia una imatge que havia sortit en uns diaris de França, a París, al moment en què es va morir el Rum original, que l'entendria molt. Ell va trobar un retall, ell col·leccionava moltes fotografies de pallassos i de circ, i també de diaris que parlaven d'això. I hi havia una imatge que l'entendria molt, que era una imatge amb tots els millors pallassos de l'època. Evidentment no anaven maquillats, sinó que anaven el dia de l'enterrament del Rum. Hi havia una foto en un dels diaris on els millors pallassos de l'època anaven a rendir tribut al gran Rum. Aquesta imatge l'entendria de tal manera que ell va voler fer també el seu homenatge, no? Què va passar la nit que es va morir el Monty? Justament a fora de l'hospital hi havia els millors pallassos de Catalunya i alguns d'Espanya havien vingut expressament per fer un tribut, i tots amb una espelma estàvem a davant de l'habitació, d'alguna manera vetllant una miqueta perquè se n'en sortís, no? Just després d'aquesta vetlla va morir el Monty. O sigui que d'alguna manera ell va interpretar Rum aquella nit. I la sensació que ens vam quedar el Joan, ja et dic que era el cara blanca d'aquell espectacle, i jo, va ser on dia l'ha fet, ella l'ha feta. Aleshores havíem de parlar i havíem de fer-ho des d'un altre lloc. I aleshores vam decidir fer-ho des d'un altre lloc. I jo vaig inventar-me la idea de parlar de la companyia. De la companyia de Rum i Cia, que no deixa de ser l'alter ego de Monty i Cia. I què passa quan, d'alguna manera, un marxa o ningú sap on és. Nosaltres sempre hem dit, i en l'espectacle ho diem, que Rum, l'alter ego del Monty, està de vacaciones. Vull dir que mai està mort, mai parlem de la mort. S'intueix, es respira, però els nens en cap cas ho calaran.
Perquè es produeix una trucada, no?
Es produeix una trucada, que jo sempre, en el meu cap, és una trucada ambigua, que ningú sap qui és, però per mi sempre és el Monty, que ens convida a fer un espectacle. I aleshores els conviden a fer els hi donen un bolo, una funció. Ha de ser d'un dia per l'altre, aleshores tenen tota una nit per assajar i tota la companyia es comença a mobilitzar. Quina és la condició? Que el Rum hi ha de ser. Com que no hi ha Rum, com que no hi ha pallasso August, alguna cosa s'han d'inventar. Aleshores, ja no, em vaig inventar la fórmula d'un duelo a muerte, diguéssim, entre dos cara blanques. Teníem, i això és veritat, en el repertori, l'últim cara blanca, que era el Joan, i el primer cara blanca, que era el Jordi Martínez. Jordi Martínez va ser el primer cara blanca del Monty, tiet del Monty.
És a més el seu tiet, exacte.
I aleshores em vaig inventar bé amb un duelo a muerte, en el qual ells dos lluiten, i el més tonto és el que acabarà sent August. Però clar, dos molt intel·ligents, la pista és massa gran per tanta intel·ligència i n'ha de quedar un només. Aleshores, a partir d'aquesta premissa, n'hi ha un que acaba sent l'August. I a partir d'aquí hi ha tot l'assaig del que seria aquest espectacle, i evidentment el Monty hi és present. El Monty és present en moltes coses, i és present en l'escenografia, que són fragments d'altres escenografies que m'he preocupat durant tot l'any de recuperar, ja siguin talons, ja sigui el terra, Les sabates del Monti les porta el seu tiet, hi ha elements de vestuari, instruments que toquen els pallassos.
Ho feu saber al públic?
Ho explico en el programa demà, però normalment no. Vull dir, qui ho sap ho valora molt, qui no ho sap, l'espectacle també els hi arriba, però des d'un altre lloc, no? Vull dir, no volem fer una... Vull dir, realment aquest escenari que hem creat amb la Sara Bernardi és un museu del Monti. Aleshores es tractava d'això, de reproduir d'alguna manera aquest espai, aquest espai que és la seu de la companyia, on està ple de caixes, baguls, amb el nom dels tots els espectacles que havia tingut el Monti, i on doncs, afloren alguns dels vestuaris, afloren els instruments, i a partir d'aquí, clar, comencem a jugar. Comencem a jugar des d'un lloc, des del mateix lloc, gamberro, des de la mateixa musicalitat, tots els cinc pallassos toquen instruments, aleshores ja utilitzem el llenguatge montinià, jo m'he inventat aquesta idea perquè, bueno, és utilització de paraules i frases fetes que aleshores generen molts jocs de paraules, no? I aleshores és un no parada. Vull dir que ha sigut tot com un treball durant tot un any d'estudiar, de buscar, reproduir i d'alguna manera reformular algunes de les entrades clàssiques de pallassos que havia fet ell, altres que havíem adaptat ell i jo en l'altre espectacle, i posar-li una dramaturgia total que s'acaba convertint en un espectacle de teatre on expliquem una història i on el Monti apareix també, apareix amb la seva veu.
Està present.
I és present, i apareix amb la seva veu, a més.
Molt bé.
Recitar mentre preso dal palirio non so più quel che dico.
Ara, abans de continuar amb en Martí, us vull llegir una mica d'un testament que diu exactament això. Tenim una gran irresponsabilitat social i hem de fer honor al nostre ofici sense benefici. Ficar la pota, que riguin de nosaltres, ensopegar, estornudar sorollosament i cantar desafinats. Aquestes són les nostres principals obligacions. Tots som irresponsables del nostre petit cercle. Quan siguem fora d'aquí, en això que en diuen el mundo real, tenim l'obligació de demostrar amb el nostre comportament que els pallassos poden canviar la realitat. Ho recordes, Martí?
Sí, de fet, aquestes paraules venien a ser el final del nostre espectacle, de l'espectacle que fèiem amb ell. Anaven acompanyades d'una altra música, no el Pagliacci, però més o menys era el Nessun Dorma.
Sí. Ell acaba amb el final del Nessun Dorma.
Sí, bueno, això eren les paraules, diguéssim, de l'últim text, diguéssim, que vam escriure amb el Monti. Però això no ho va escriure ell, això ho va escriure el petit dels Trueba per un espectacle seu.
El David Trueba?
Sí. Per un espectacle que es deia Fòrum 2000 i pico, i ell el deia al públic, no? I aleshores volíem també acabar l'espectacle nostre amb aquest.
És veritat, ara m'ho fa recordar. el Monty va estar aquí al Teatre Auditori, jo tinc el 23 de març del 98.
Imagina't.
Amb clowns, sí. amb K.
Que aquest era, el, diguéssim, l'espectacle estrella d'ell.
Exactament. Que hi havia Oriol, l'Oriolo, que sempre està allà, l'Esteve Ferrer, l'Elisa Fediani, el Jordi Martí, el seu tiet, el Julio Manrique.
Exacte.
Sí, aquell sí. Moment, que en aquell moment estava...
I l'altre...
La Mònica Alsina.
Ah, no hi havia un altre mosso de pista, però un altre mosso de pista que havia estat també era el Xavier Ricard.
El Xavier Ricard em sembla que amb aquesta no, almenys no tinc... I després va tornar una altra vegada amb aquest que deies tu, sí. Això el 2003, sí. Amb el Fòrum Pallassos 2000 i pico.
Exacte.
I que, evidentment, l'Oriol Buixader hi era, sí. I hi havia la direcció musical de Lluís Vidal, que és un gran, un sí. gran, gran músic.
El Monty era un malhomen i estimava molt la música. De fet, ell va començar com a músic. Ell va començar comedians com a músic i mica en mica es va voler implicar en altres disciplines. Va començar a fer el pallasso, després va anar al Circ Cric, va estar amb el Tortell i d'alguna manera...
Va anar... El Tortell, de fet, va començar una mica igual,
sí.
Fent música.
Sí, sí, sí. Està com molt... És bastant natural trobar un pallasso que a més toqui instruments. I en aquest cas n'hem trobat. Hem treballat més amb actors que no pas amb pallassos, que s'han convertit en... O sigui, actors que s'han acabat convertint en pallassos, no?, en aquest cas. Però sí, sí, vull dir... I en el cas del Monty, ja et dic que l'Oriolo, per exemple, hi havia de ser. I la idea era que fos anar a l'espectacle. Finalment no hi va poder ser perquè està treballant a Alemanya, està en el Circ Roncalli, i l'havíem de compartir amb el Guillem Albà. I finalment, per sort, doncs, bueno, ja, com que vam fer tot l'espectacle de creació amb el Guillem, finalment l'Oriol no podia i ens vam poder quedar amb el Guillem, que també ens ha ajudat molt també a tirar endavant el projecte. Vull dir que...
El Monty, tu com ho definiries? Jo penso que és un August, però que a vegades no ho és. És una, o sigui, és un nas vermell, però, però a la vegada hi ha moments en què no. Per exemple, amb la parella que feia amb l'Oriol,
sí.
Veies més com August a l'Oriol, semblava més que no pas ell.
Perquè l'Oriol era el contra-August, és el rizar el rizo, ja. És encara més.
Ja.
No, és, hi ha les figures, diguéssim, del clown, que seria el cara blanca, després hi ha l'August, hi ha el contra-August, i aquí, per exemple, nosaltres amb el Rumens hem afegit dos altres tipus de pallassos.
Això que deia, la comparació aquesta d'aquests dos cara blanques que han de lluitar per poder...
Hi ha un que acaba sent l'August, però, per exemple, hi ha el Roger Julià i el Guillem Albà, que no poden ser considerats augustos perquè són menors que l'August, no? Aleshores, són el contra-August, en el cas del Roger, i el Guillem fa un personatge que destila més cap a un lloc que seria més apropiat, seria un full, un boig. Els personatges shakespearians, els espectacles shakespearians, normalment tenen sempre un full, un loco, diguéssim, no? I en aquest sentit el Guillem l'hem pot derivar cap aquí. Després hi havia un altre integrant dintre d'aquesta trup de Rumicia, que és el Pepino Pascual, el Pep Pascual, que toca molt, ha tocat amb comedians, ha tocat amb el Pascal Comelade, ha tocat ara també amb la Trova Kung Fu, i el Pepino no, era l'únic que no havia fet mai pallasso ni teatre. I aquí fa un personatge entranyable perquè fa de Harpo, pràcticament. Toca 30.000 instruments i...
Mut.
I és mut, evidentment. Sí, sí.
Està molt bé. Penso que aquesta volta que havíeu donat a l'espectacle... Clar, que tenia un origen amb una intenció determinada.
Era important.
I clar.
Sí, allò venia a ser com un espectacle pòstum, en vida, diguéssim, però se'l volia fer així com morint amb les botes puestes. I nosaltres hem volgut parlar dels que ens quedem, dels que hem de tirar endavant, dels que hem de continuar. La vida continua i la vida s'ha d'afrontar des d'una alegria, i és el que havia de ser. L'altre, si l'haguéssim intentat reproduir, inevitablement hagués agafat el regust d'homenatge i aquest pèl, aquest to dramàtic que no és el millor homenatge a un pallasso, justament, no? Vull dir, el bonic és l'adult que ha vingut a veure l'espectacle sap ben treveure què hi ha al darrere de tanta diversió i de tanta alegria i de tanta felicitat i de tanta comèdia. El petit no, el petit es queda només amb això, i això és el bonic. I el gran, doncs, va veient les diferents capes. És un espectacle que, mira, ens ha sortit bé. Hi ha moltes capes, hi ha molts, o sigui, molts llenguatges diferents, i cadascú agafa...
Ha tingut un premi.
Vam guanyar el premi al Circòlic, el millor espectacle de pallassos, cosa que ens va fer molta il·lusió, també. I bé, ha sigut com un... Bueno, no ens esperàvem que anés tan bé, tan bé, tan bé. Sí que ens ho hem passat molt bé fent-la, hem disfrutat molt, hi ha molta crítica, hi ha moltes, parlem de moltes coses, però a la vegada també des d'aquest punt gamberro que tenia el Monti. Monti era gamberro i nosaltres hem volgut ser-ho així.
Jo a vegades quan pensava en Monti i pensava en el moment determinat en què li van oferir la direcció del Circo Price a Madrid...
Correcte.
En principi, quan em va arribar la notícia la primera, vaig pensar, no el veia com a tal. Va estar-hi uns anys.
Sí, va estar-hi uns anys i va, diguéssim que, per exemple, va incorporar el que seria una banda musical a la plantilla del Price i d'alguna manera també va engegar també noves produccions per al Nadal, que les creava ell artísticament. No, realment va fer una tasca molt important. El que passa és que el Monti era un gran artista i com a gestor, bueno, era complicat de gestionar tot això. I no es van entendre amb una altra persona que havien de portar el d'això i finalment ell va decidir plegar.
Perquè estem parlant d'un espai, d'un teatre, de 2.000 i pico d'espectadors.
I anirem, a més. Ens han agafat, sí. El tancarem més, perquè, evidentment, 2.000 persones es perdria la gràcia. La gràcia d'aquest espectacle és la proximitat. I aquí l'auditori, per exemple, també, en aquest sentit, és un dels primers bolos que fem, ja n'hem fet algun, a l'italiana, però, clar, per exemple, el lliure ho fem a tres bandes i aleshores reproduïm absolutament el que seria una carpa de circ, no?
Bueno, aquí, evidentment, aquest auditori serà des de l'escenari.
Exacte.
Per tant, farem...
Però serà proper, ja farem que sigui proper, perquè a més hi ha interacció amb la gent del públic i això. I al Price hi anirem, si tot va bé, a l'octubre. Ara mateix s'estan acabant de tancar, diguéssim. Vull dir que ha sigut tot com molt rodat, tothom ens vol, tothom els agrada ara de cop i volta els pallassos, i aquest és el millor que pot passar per un pallasso, no? Vull dir, la gent de circ està feliç de que això hagi anat bé, perquè en el fons tot això no deixa de ser una repercussió que també anirà a favor dels pallassos i del circ.
Esperem-ho, perquè Martí, la gent està preocupada per moltes coses.
No, però és molt necessari riure i prendre's la vida amb humor i amb una altra òptica.
Nosaltres ho fem
vostè
molt.
Vostè ho veu clar, això, Isabel?
Jo, claríssim. Jo sí, jo crec més en aquests discursos dels clowns i tot això que en segons quins.
Bueno, però escolti'm, a vegades abans ho direm perquè l'espectador, els oïdors no ho han vist, no? Jo m'he posat un nas vermell.
Sí, però jo ara li estava dient al nostre il·lustre convidat.
Digue-li.
Que el nas, per poder-se posar el nas, perquè a mi em va costar molt, que em poguessin el nas, és com un trofeu. Has de fer tota una... Has de tenir tota una trajectòria i al final et premien amb el nas.
I em torna de vegada a sorprendre altre cop.
Premio al cantó!
Vostè no és perruquera?
Bueno, però ja li explicaré després als intríngulis tota la meva experiència, sense.
Bueno, deixem-ho pels intríngulis.
Deixem-ho per després.
Pregunti-li aquí a en Martí. Què li volia preguntar a en Martí?
Ai, ara li volia preguntar.
Jo vull preguntar i vull...
Això que deies del nas...
Això, que sí? No, sí. Perquè jo havia fet coses de pallassa i el nas, escolti, vaig trigar molt que me'l posessin.
Ah, sí?
Sí.
Home, a veure, a mi el nas em va costar 9 mesos.
No, el que arribava allà a la primera classe de clown, portava el nas a la butxaca, el professor ja li posava, ja li posava una falta.
Quan vaig néixer ja portava el nas.
Bueno, senyor Duarra, ara vostè ja em vol enganxar, eh? Ai, punyetero, com sempre. No, però és veritat o no, això?
Sí, bueno, això depèn de cada pedagog, eh? Vull dir que potser el teu professor era molt... No, jo sempre dic que el nas de pallasso és la màscara més petita que existeix i aleshores és, d'alguna manera, no deixa ser una protecció que tenim per arribar a fer aquest personatge. I en aquest cas, tots ells porten, tots porten nas i...
És que ella, Martí, és que ella és de la generació...
És que a mi no em cal portar nas.
És de la generació
nas,
de l'escola...
No ha vist el bon nas.
De l'escola franquista, és de l'escola franquista.
No, franquista no.
Com que no?
Jo he passat per totes les escoles.
No, però vostè va començar... Home, com
no, abans de la guerra, jo.
Però abans de la guerra...
Meva, abans, vostè ja sap que jo tinc molts anys i molta trajectòria.
No, sí, jo a vegades ja em perdo, aquesta és la veritat, ja em perdo.
Això d'això es tracta.
No, però per exemple, això dels nassos és curiós, perquè, per exemple, tots els pallassos del Rumicia, a banda del Martínez, que sí que l'havia portat... Bueno, no l'havia portat perquè ell era el cara blanca, vull dir, justament cap d'ells l'havia portat, perquè el Guillem Albà ve d'un clown que veu més de Django Edwards, per tant, un clown més contemporani, En el cas del Roger Julià no havia fet mai clown, en el cas del Pepino com a músic encara menys, i en el cas del Joan Arquer també feia un altre tipus de clown. Aleshores, clar, de cop i volta s'han hagut d'atrevir a maquillar-se, a posar-se un nas, a posar-se un vestuari clàssic, i de cop i volta, clar, hem intentat reproduir el tipus d'espectacle del Monty, que era agafava els espectacles clàssics de pallassos i els hi donava una volta dramatúrgica i contemporània a nivell de tot el llenguatge que utilitzen per acabar-lo convertint en un espectacle absolutament actual.
I a més, jo penso que de teatre.
Sí.
Estem parlant de que converteix, o convertia, en aquest cas vosaltres heu fet el mateix, doncs un espectacle normal, per dir-ho de pallassos, amb tots els trets característics, però en canvi li donava la volta i el convertia en un fet teatral.
És que ell demanava que hi haguessin pallassos als teatres, que es programessin pallassos als teatres, i a la vegada també fer teatre de pallassos, no? Vull dir, ell defensava aquest gènere, cosa que jo, per exemple, això que deies abans, el 98 va venir el Clowns aquí a Sant Cugat per aquella època jo també vaig ser clown fa molts anys i també vaig començar fent teatre de pallassos.
De poc anys,
home, Déu-n'hi-do, ja fa 16. Però vull dir que...
Això no és res.
No, però vull dir que professionalment vaig guanyar la vida durant un temps i no vaig tornar a posar-me a fer pallassos fins ara un altre cop amb el Monty, no? I vull dir que la vida dona molts toms i en certa manera, i sempre també he sigut molt defensor del teatre de clowns, no? Vull dir, perquè realment, bueno, et permet posar-te aquesta màscara que dèiem abans, que és el nas, i explicar històries, però des d'un altre punt de vista, no? I a la vegada té aquest doble llenguatge que l'adult pot entendre i el nen es queda amb altres històries.
Tu apuntaves abans a Shakespeare, i clar, el personatge de Yorick, per exemple. Que dona precisament aquesta... O sigui, ell ho explica... Aquest deia la veritat.
Exacte.
Aquest és el que realment jo voldria escoltar.
Exacte. Els que diuen la veritat sempre són els necis i els borratxos, no? D'alguna manera, en aquest cas, el pallasso sempre pot dir la veritat. Hi ha una cosa molt maca que surt a l'espectacle i que la diu el Monty i que d'alguna manera queda com el llegat final que deixa a dalt d'un escenari, que és... ell sempre diu que la paraula pallasso, i tu n'has fet esment abans, no s'ha de relacionar amb l'insult que utilitzen els polítics constantment dia rere dia. No, al contrari, els pallassos són xamans, són doctors de la felicitat per tota la gent. Tot el públic que els ve a veure, d'alguna manera, es curen durant una estona i posen i els hi donen alegria i els hi donen felicitat durant tota aquella estona. I aquest és el millor regal. El públic acaba sent la família del pallasso i el pallasso acaba sent el germà gran de la família, no?, d'alguna manera. I aquesta és la història que explica.
Ai, que bonic,
amb aquest missatge que ens deixa el Martí, gràcies, ens quedem amb aquest missatge i esperem que el diumenge a les 7 de la tarda el teu auditori estigui ple,
tant de bo,
que puguem gaudir-ne i que vosaltres podeu continuar, i espero que així sigui.
Això és el més important. Si tot va bé, ja la voluntat de tornar al lliure l'any que ve hi és. Vull dir que les va bé, si som...
Martí, moltes gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
I sort.
Vinga, salut i pallassos.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Quedem aquesta tarda?
Sí, anirem al restaurant Charlotte. Has de tastar la nova cervesa que fan. Hildes es diu.
Ara fan cervesa?
No tan sols fan una cervesa artesanal, sinó que a més és boníssima. No he tastat res millor. Pots triar entre 4 varietats diferents. A partir d'ara, el nostre punt de trobada és el restaurant Charlotte, a l'Avinguda de les Corts Catalanes 7 de Sant Cugat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
S'obre el taló i es veuen nou joves davant d'un micròfon. S'abaixa el taló. On es troben els nois?
Al núvol! Al núvol! Al núvol!
Ara és el moment de dir la nostra.
Si sempre vols dir l'última paraula...
O ets els que creu que els joves som la nova veu de la informació...
El núvol és el teu programa.
Un programa ple d'actualitat, novetats musicals, entrevistes.
No baixis del núvol i escolta'ns cada dimarts a les 8 del vespre a Cugat.cat, 91.5 FM. El
núvol. Cafè Brasil. Sintonitza la millor programació musical en llengua portuguesa. Niña. Els dimecres a les 10 del vespre a Cugat.cat, 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local. A té quarta feira.
Si t'ho vas perdre o no en vas tenir prou amb un sol cop,
reviu els millors moments de Sant Cugat a fons els dissabtes de 5 a 8 de la tarda a Cugat.cat, 91.5 FM.
Cugat.cat. La vida és local.
De dilluns a divendres a les 9 del matí, Sant Cugat ens dona la seva opinió a El Gall del Monestir.
El Gall del Monestir. Tota la informació local d'actualitat comentada per les veus de Sant Cugat.
I si t'ho has perdut, torna a l'escoltar a les 3 de la tarda. Cugat.cat. La vida és local.
Avui em sento esplèndida. Vinga, amunt al dia.
Reunió a primera hora, dinar de feina, recollir els nens, fer la compra. Més val que carregui bé les piles avui.
Ostres, quina caravana. Millor que m'ho prengui en calma.
Jukebox, els teus moments musicals al 91.5 FM. Cugat.cat, la vida és local. Cugat.cat, 91.5 FM.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Ai, que xulo això del circ. Ai, em recorda els meus inicis en el circ, ai, senyor Eduard.
Em poso nerviós, Isabel.
I doncs, què ho faig, jo?
No, perquè, a veure, ja els seus inicis, sí. Jo, la veritat, devien ser uns inicis múltiples.
Oi, tant.
Què passa?
El circo, sí, els meus inicis en el circ. És un món que té... Té com una nostàlgia, oi, que t'atrapa. Ai, senyor. Escolti, senyor Eduard, miri què li diré jo. Els triples mortals que m'havia arribat a fer.
Què diu?
I tant, allà el trapezi, vinga, volar pels aires, amunt i avall, fent triple mortal. El plinton, i tant.
Que havia treballat amb la Pinita de l'Oro, potser.
No. Jo vaig començar amb aquells... El Burland Carter.
Ah, sí. Vol que sigui el Tony Curtis?
Vostè sap que el Burt Lancaster, abans de ser actor, era actor de circ.
Sí, però bé, no era la Gina, jo era la Gina.
No, però esperi, ara li explicaré, és que clar. Miri, la pel·lícula aquella que es va fer, aquella del trapezio,
sí.
Aquella que van fer el Burt Lancaster, sí, la Gina Lollobrigida, bueno, doncs en aquella pel·lícula, qui es pensa que doblava la Gina Lollobrigida o es pensa que la Gina s'enfilava al trapezi? Si tenia por, si tenia vèrtics, al metro ja tenia por a les altures.
La Gina Lollobrigida era una persona amb un cos...
Era molt guapa, sí, però...
I tenia... Ara podria funcionar amb el corolèxia.
Ah.
El corolèxia que actual,
sí.
Que és aquesta cosa que els diran que els cus siguin més grans, aquella noia ja ho portava bé.
Ja ho portava, sí, ho portava incorporat, eh? Ai, senyor... Doncs aquella noia, com que no sabia fer volteretes i tot això, doncs em van posar a mi. Vaig estar... Sí, no, però trompades no, eh? Ai, senyor, avui tenim aquí el Xavi, eh? Que ens va posant així... Ai, mira, aquesta música que m'està posant em recorda més el gran circo americano que no pas el circ aquest que m'agrada a mi.
També havia treballat amb el circo americano?
No, jo miri, jo després de fer aquesta pel·lícula de Trapecio, que vaig estar allà, bueno, ja li dic, vaig estar bastants anys, eh? Després el Torre Bruno i l'Àngel Cristo se'm rifaven.
Tots dos petitets.
Ai, sí, clar, després de veure el metro 90 que feia el Burlancaster, com comprendrà amb aquells dos xaparritos, jo no volia anar a fer res. A més, un em volia per fer de mujer bala. Ja veu vostè, ai, que no puc donar cops a la taula, ai, senyor. I l'altre em volia posar allà sota d'un elefant, allò que fan, que la pota de l'elefant, sap què vull dir?
Que està
aquell
punt.
Moment de tambors,
que està
que hi ha aquella tensió, que aquella pota de l'elefant... Ai, que la xapa, ai, que no la xapa, tothom està esperant que l'aplasti.
És veritat, eh? Perquè la gent és una mica sàdica amb aquest
sentit. Però no, ja vaig dir que no. Llavors va agafar la Bàrbara Rey i van haver tots aquells embolics que van tenir tots dos, mare meva.
Quasi millor donar-hi, eh?
Quasi millor deixar-me-ho estar. Però tot això li volia dir, perquè tot això, jo els meus inicis del circ, ja abans d'això, ve d'això de l'estrada, que abans n'ha parlat vostè,
sí,
del Fellini.
Sí.
El Federico, bueno, ell va fer aquesta pel·lícula perquè tothom diu que es va inspirar en la Julieta Massina, que era la seva dona, i és la que protagonitza la pel·lícula.
A més, feien dos ous, ell com a director, sí, i guionista, i ella com a actriu.
Tot quedava a casa.
Clar.
Però no. Ell va fer aquella pel·lícula, la volia fer per mi, aquella pel·lícula.
Ah.
Sí, però clar, vostè ja sap com són els italians. Són mujeriegos i gelosos, i jo vaig dir que ni hablar, perquè escolti, era gelós i hasta li vaig dir basta Federico, questo è finito.
Questo è finito. Finito. Però allà hi havia un actor també que em mete un 90 també,
Sí, l'Anthony Quinn.
Exacte.
Sí, però l'Anthony Quinn, ui, aquell, mare meva, aquell em feia córrer 50, 60 i les que calia. Oh, i era un pendentiero, l'Anthony Quinn, molt guapo, Molt simpàtic, això sí, sempre cantant allò que canten els mariachis, corrido mexicano, sí,
clar,
molt trempat. Però no, ja li vaig dir, jo sono una dona libre, tu que t'hai pensat, lo deixamo correr. I llavors, esclar, va buscar una italiana, que sí, petonets, Les italianes pobretes ho aguanten tot, perquè aguantar amb un italià té tela, I llavors hasta s'hi va casar amb aquella noia.
Qui?
Amb la Julieta Massina, llavors la va agafar amb ella.
Però ja estava casada, no?
No. Bueno, no ho sé si estaven casats o no, però bueno.
Potser que ja estaven casats,
potser sí, saps què passa? Que jo, com que, jo era el seu problema si estava casat o no.
Clar,
jo no tenia cap de compromís.
I espavilant, no?
I així va sortir aquesta pel·lícula, que, escolti, tot s'ha de dir, va quedar ben maca la pel·lícula,
Ha quedat bé.
Això, la Julieta diuen que era una actriu pallassa. Això ho deia el mateix Federico.
Sí.
I després de dir això, molts actors se li van tirar a sobre perquè creien que aquesta definició, definir així com a actor pallasso, era com una mica com desprestigiar la professió, sap què li vull dir? Però ell deia que no, que justament el talent pallassil d'un actor és el seu do més preuat, que és la marca de l'artista. És molt maca, aquestes paraules són del Federico, Ell deia que el talent pallassil d'un actor és el seu do més preuat, és la marca de l'artista, la marca, deia, d'una aristocràtica vocació per l'art escènic.
Això està bé.
És molt maco, i és que és veritat, senyor Eduard, que molts actors i actrius d'ara, ara podem baixar una mica el circo Torre Bruno, Baixem-lo una miqueta, que ara m'estic posant una mica metafísica amb el Fellini, m'estic posant amb aquest... Hi ha dos tipus de circ, ara ho diré també. Doncs, això que li deia, hi ha molts actors i actrius d'ara que els hi fa l'efecte, que això de fer pallassos no és ser un actor de veritat.
No és sèrio.
Això de fer riure és una cosa allò, aquest com que fa gràcia, oi? I s'equivoquen molt, perquè els que no són artistes de veritat són ells. Ara ja ho he dit.
Molt bé, s'ha quedat tranquil·la.
M'he quedat tranquil·la perquè ho tenia dits. Ell, el Federico, portava un quadern i anava apuntant les idees que tenia per aquest film. sap què vull dir? I llavors se fa inspirar molt. És que això ho he llegit. Avui porto un llibre aquí de fer una pel·lícula de Federico Fellini, m'he llegit tot això. I és molt interessant. Ens va inspirar molt a l'hivern, a la Toscana. Allà a la Toscana, amb aquells xipresos i aquells camins polsosos, sap? Perquè allò és molt maco quan ho veus verd. Sí. Però allò a l'hivern, un sí. dia de gener a les 5 de la tarda...
Sí, més diferent. Sí.
Allò canvia, eh? Sí. I llavors ella va inspirar i va veure això, a l'Antoni Quint i a la Julieta Massina ficats allà en aquells camins polsosos. Què tenim, la música de l'Estrada? La tenim... aquella música tan maca, que sap que la Julieta Massina tocava la trompeta,
sí,
pobreta, aquella
sí.
trompeteta, i que fa molta pena en aquella pel·lícula, I surt, aquella noia.
I surt aquell Richard Weisserer que fa un personatge del boig.
El loco, el trapecista aquell.
Il mato.
Ai, que la porta pel camí de pobreta, està ben enamorada.
La Julieta,
ai, sí.
va aguantar molt la Julieta, eh?
Com diu?
Va aguantar molt, eh?
Va aguantar, oi? Sí. Ai, sí.
El tenim aquí.
Aquest circ és el que m'agrada a mi, perquè hi ha dos tipus de circ, això li volia acabar dient, la moraleja, que sempre en tinc una, no? Que és que hi ha el circ aquest, doncs d'això, del circo del Chaplin, també, aquella pel·lícula tan maca, no? Els artistes del circ, aquella mena de família, eh? Que tenen com un punt de... que fan aquells pallassos doncs, que fan com por i com pena. Alhora, oi que sí? Però tenen una cosa nostàlgica, que no sé, et ve com una cosa que t'atrapa i després, clar, després hi ha el circ aquest de l'hombre bala, dels elefants, les lentejuelas, aquell que es tira amb una palangana d'un metro de diàmetre des de 30 metres d'altura. Home, i això, les fieres, l'Àngel Cristo domando les fieres, que no sabies qui havia de domar qui, eh? I tot això, bueno, jo el que li volia dir és que a mi el circ que m'agrada és aquest primer circ.
Seguim. Aquesta música que estem sentint de Reggae, amiga Isabel, és perquè aquest cap de setmana, el divendres, el dia 9, a quarts d'11 de la nit, hi ha els extraterrestres i després els sibarites, que ens fan la música de Reggae. Hi ha uns que fan una mica de barreja, una mica de Reggae, una mica de... que no ho és, estrictament Reggae. Però que a Mirasol, al Teatre de Mirasol, doncs segur que tindran molt de públic, entre altres coses, perquè l'entrada és gratuïta.
Ah,
i clar,
mira,
vull dir,
doncs
escolti, això,
no hi ha excuses,
això
no hi ha excuses
té,
que
això
valgui.
Té a veure, a part de la qualitat que puguin tenir i a part que s'ho passin molt bé. Però el mateix divendres, per un altre tipus de públic, perquè es pugui escollir, en el Teatre Auditori tenim Las Amistades Peligrosas.
Ui, un clàssic.
Això de Los de la Clue.
La Clue.
Bueno, aquesta ja sabem que va ser molt coneguda, sobretot pel cine, perquè jo diria que si féssim una enquesta ràpidament de la gent que ha llegit el llibre, això de l'Os de la Clue,
sí,
probablement trobaríem poca gent. És un llibre bastant indegit. Jo he llegit, eh?
Vostè l'ha llegit.
Jo no.
Fa molts anys. Confessar que no l'he llegit.
Fa molts anys. I és, en definitiva, un creuament de correspondència entre diferents personatges que es van explicant i després de la correspondència tu vas veient doncs, com...
Els intríngulis.
Aquella situació... Els intríngulis, mai més ben dit, que van sorgint fins al punt de que hi ha doncs, el que hi ha. No cal que ho avancem, però molta gent ha vist... Van fer dues pel·lícules que van, a més, produir-se gairebé en el mateix any.
És veritat, sí.
I la gent va seguir les pel·lícules, va haver-hi gent molt... grans interpretacions, la de Glenn Close, per exemple,
sí,
fent de Madame de Bertil sí, extraordinària,
dolenta.
O amic Malkovich, amb aquella carona que té, etcètera.
Té una cara de pervertit, diguem-ho, amb aquella mirada, oi, quina por.
Mirava molt bé, però bueno, aquí en aquest cas tindrem la direcció d'en Darío Facal i tenim la Carme Conesa, precisament fent el personatge que feia la Glenn Close. Aquí no sabem si tindrem el Cristóbal Suárez o l'Edu Soto.
L'Edu Soto, fent aquest personatge, no
aquest
ho hagués dit mai.
Sí, senyor.
Aquell noi del rapero,
sí,
allò que
feia. Fa de Balmont. fa de bon món.
Caram, això sí que és un pas per ell,
I,
no?
I anem ràpid perquè ens estem acabant. Tenim el dissabte de Metat Auditori el Russian Classical Ballet, que ens fan la Bella Dorment, clàssic, clàssic, clàssic total, i evidentment tenim el Rum, que hem estat comentant aquí durant tot el programa, que serà el diumenge a les 7 de la tarda. I anem-se'n.
Anem-se'n i anem-se'n després al teatre a veure tot això.
Vinga.
El cap de setmana.
I ara tenim, veus, sobre aquesta...
El Bob Marley.
Ah,
clar, per això de... Ah, això de les rastes,
una mica de rastes, una mica de
Marley.
Una mica de Marley, que sempre va bé. Els deixarem els oients amb aquesta música.
Que dona bon rotllo.
Fins a la setmana vinent. A veure la setmana vinent si tenim ocasió de poder portar un bon invitat. O bona.
Oh, caram, aquest 2015 serà espectacular.
Segurament. Adéu.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.